Surfing Radio. Són 6 els minuts que passen de les 10 del matí.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tal com fem habitualment, és moment d'abordar l'actualitat penedesenca que avui ens du fins a Sant Sadurní per conèixer les festes de barris que s'estan celebrant aquests dies i que aquella gent que les hagi viscut o que les visqui habitualment li sonarà precisament aquesta cançó que escoltem de fons. Eli Jiménez, Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Molt bon dia, doncs, per parlar d'aquestes festes tradicionals, de fet, les més tradicionals de Sant Sadurní, la que ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Marta Castellví, ella és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Marta, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bon dia, molt bé, molt contenta.
Estem en plens barris, en plena celebració d'aquestes festes de barris, una celebració que va començar ahir. Però abans de parlar d'aquesta celebració, a mi m'agradaria una miqueta fer valoració del Poesia a les Caves. L'acabàvem divendres passat, durant tot el mes de maig, els divendres del mes de maig, hem anat tenint poetes a caves diferents, acabant al pati de Can Guineu, i quina valoració en feu des de Cultura?
Doncs una valoració molt bona. Normalment sempre la Poesia a les Caves sempre funciona molt bé, ja és un cicle consolidat i que té un públic molt fidel, i aquest any, malgrat totes les dificultats i l'excepcionalitat del moment, també ha estat així, no? Cosa que és molt d'agrair per part del públic, de que la gent segueix amb ganes de cultura, de gaudir dels recitals, gaudir del cava, aquesta vegada d'una manera una mica diferent, però la gent ha seguit estant allà, hem omplert aforaments, hem tingut també moltes llistes d'espera, perquè evidentment doncs l'aforament era reduït degut a les mesures Covid, i això per una banda ens sap molt de greu, perquè no hem pogut acollir, diguéssim, tothom que volia gaudir de la poesia, però per altra banda demostra doncs que la gent segueix, que la gent té ganes de cultura, que la gent té ganes de sortir. I també, evidentment, les caves que també han seguit col·laborant amb nosaltres. Aquest any hem tingut caves que ja diríem que són com imprescindibles pel festival, i també n'hem tingut de noves, i la seva actitud ha estat de col·laborar en tot el que ha calgut, i també és molt d'agrair després d'aquest any tan complicat per tothom. Per tant, en general, una valoració molt positiva. És una mica estrany també com ha anat, perquè el Festival de Poesia és sempre com un petit format, amb molta proximitat, i ara no estàvem gaire acostumats a aquesta mena d'actes, però també tornar-ho a recuperar doncs ha sigut una reivindicació de la proximitat i dels actes de petit format, aquesta proximitat que tant necessitem, i ben general una valoració molt positiva, i amb ganes de posar-nos a treballar per l'any que ve, doncs, que esperem que a nivell de restriccions ja sigui molt diferent.
De fet, ho comentaves, no? Des del moment zero en el que es van obrir les inscripcions per participar, per assistir a aquesta 13a edició del Festival de Poesia a les Caves, es van exaurir les entrades molt ràpidament.
Molt ràpid, i de tots els divendres, perquè primer vam obrir les dues primeres setmanes i després les dues últimes, i ja vam veure de seguida que quedava molt ple i que la gent quedava en llista d'espera, i com et deia, sap greu, perquè penses, ostres, no? Ja que s'organitzen coses, doncs que ho pugui gaudir el màxim de gent, però realment les mesures són estrictes, perquè vam començar que l'aforament era el 50%, clar, el 50% és poquet. Després ja es va aixecar l'estat d'alarma, i l'últim, que era el pati de Can Guineu, ja estàvem amb un aforament del 70. És un canvi, és un canvi molt gran, passar del 50 al 70, però igualment vam veure doncs que quedava gent fora.
Èxit en aquesta 13a edició del Poesia a les Caves. I Marta, la setmana passada ens acompanyaves aquí al programa, parlàvem del cicle agost, parlàvem de l'inici de la quinzena solidària, i de moment, aquests primers dies, com està anant?
Molt bé, aquest mes de maig ha estat com una
De
mica
tot, eh?
efervescent, que ja està bé, que estem supercontentes de que així sigui, i també amb el cicle agost ha passat una mica el mateix, que de seguida ha quedat tot ple. També l'espectacle era molt especial, perquè eren les Píndoles, que eren tres obres simultànies a la Fecina, al Celler de la Fecina, al Pati de Can Guineu i a la Capella de l'Índex, dins de la Quinzena Solidària, emmarcada dins d'aquesta iniciativa que s'organitza des del Consell Municipal de Cooperació. I era un tret de sortida, doncs, per això, no molt especial, perquè tocàvem tot el tema de la solidaritat, dels refugiats, la temàtica era relacionada amb tot això, i també va anar molt bé. També com que es feien aquests espais que pels sadurninencs i sadurninenques, que són tan especials, doncs també tenia aquest punt molt més, jo diria, fins i tot emocionant, no? De començar el cicle agost així dins de la quinzena, i també va anar molt bé. Va fer molta calor, perquè vam enganxar un migdia de diumenge molt, molt, molt calorós, però bé, va anar molt bé.
Ara sí, Marta, parlem d'aquestes festes de barris, ho dèiem a l'inici, arrencaven ahir, unes festes encara molt marcades per les restriccions Covid.
Sí, a vegades semblava que no arribarien mai aquests barris, perquè portem tots, tots i totes, un any realment ja estem tots una mica cansats i tenim ganes ja de normalitat, si li podem dir així. I són uns barris que no són encara com els recordem, perquè encara no es pot fer tots els actes que són tan tradicionals i que tant coneixem, però sí que és cert que fem un pas endavant amb el que van ser els barris de l'any passat, que també els barris de l'any passat van coincidir amb que passàvem de fase 1 a fase 2, si no recordo malament, i aquesta vegada doncs segueixen a venir restriccions, però ja hi ha coses que l'any passat no van poder fer i aquest any es poden fer, i que marquen una diferència important, com és el tema dels rengles, que és l'acte més, vaja, més especial i més tradicional, jo diria, dels barris. El rengle dels confits va a part, però els rengles de cada barri sí que es poden fer amb unes mesures específiques, i també les ballades de sardanes, que també hem trobat la manera de que es puguin fer amb tota la seguretat, que és també el que perseguim, no? Trobar una mica aquest equilibri amb tot el que és la festa, la tradició i la celebració, combinat amb seguir sent conscients de que el virus hi és, de que les mesures s'han de complir i que les restriccions, encara que no ens agradin, doncs és responsabilitat de tothom una mica, doncs fer-ho amb responsabilitat.
Sobretot per la gent que ens estigui seguint des de fora de Sant Sadurní, parlem de les festes de barris i parlem d'una celebració molt tradicional aquí a la capital del Cava, una celebració que s'allarga una setmana i on cada dia hi ha un barri diferent al que agafa el testimoni i el que autogestiona el seu propi barri.
El barri Ajuntament és com el barri
diferent.
Sí, és el barri no, però el rengle és el rengle, sempre diem, dels nens i nenes de Sant Sadurní, més que de l'Ajuntament. Al final sí que dona el tret de sortida, no? I marca una mica aquest inici, que després van seguint tots els barris, però ja es fan actes, com a barri Ajuntament, que vam fer ahir, però l'important és el rengle, és que aquest any no hi són, però els gegants, que els confits, el repartiment de la coca, que soni la marxa als barris, el ball de la mantellina, i això és el més maco.
Ara ho deies, no? Ahir teníem espectacle familiar, teníem sardanes, teníem el tradicional castell de foc, teníem també concert a la nit, i avui aquest plat fort, aquest rengle dels confits, adaptat, això sí, a les circumstàncies. Òbviament no és el rengle que vam tenir l'any passat, perquè no vam tenir rengle, sinó éreu els propis regidors els que repartiu els confits casa per casa, prèvia inscripció de les pròpies famílies. Enguany el que feu és anar pels centres escolars repartint aquests confits.
Exacte. Quan et pares a pensar i te n'adones que ja portem dos barris estranys. Realment es fa, a vegades es fa una mica complicat, però sí que, clar, pel gran volum i el que representa el Regne dels Confits, això sí que ja d'entrada ja va quedar descartat tant l'any passat com aquest any, que no podíem fer-ho, posar tots els nens, portar tots els nens a la plaça de l'Ajuntament a recollir els confits. Això no ho podíem fer. L'any passat vam trobar la solució de portar-los casa per casa, però sí que aquest any també ja vam entendre que la gent ja fa més vida a fora, els nens han anat a l'escola, han fet extraescolars, i vam entendre que no tenia massa sentit portar-los casa per casa. I la solució que hem trobat ha estat aquesta, anar als centres escolars amb la banda i repartir els confits i la coca.
Planning exhaustiu durant el dia d'avui. Heu començat a les 9 del matí repartint confits i no sé si a quina hora acabeu, perquè aquesta tarda també en teniu.
El timing apreta. Acabem cap a la 1, si tot va bé, i després ens hi tornem a posar a les 3 fins a les 5.
Déu-n'hi-do, tot això perquè tots els nens de Sant Sadurní tinguin els seus confits i que aquesta tradició es continuï malgrat la Covid. Continuï cap endavant.
És que són molts nens, perquè també ja vam tenir claríssim que les llars d'infants també s'havia d'anar. I clar, fem des de llars d'infants fins a sisè de primària. Són molts nens i molts cursos i moltes classes. Però és molt maco també. És molt maco perquè també és important que aquests nens i nenes doncs, sàpiguen el que són els barris, que visquin, encara que d'una manera diferent, aquesta tradició que és el Rengle i que l'any que ve tinguin ganes de venir al Rengle dels Confits.
Avui ens posarem ben macos quan vingueu als centres escolars per agafar aquests confits. I Marta, posar en valor, sobretot, punt i a part per posar en valor a les comissions de barris que cada any s'ho treballen molt, perquè busquen alternatives, busquen aquesta barreja de tradició i actualitat, de continuar sobretot amb la tradició del seu barri, però que aquest any més que mai han treballat de valent.
Doncs sí, és d'admirar, perquè les comissions de barris, com tu deies, ja tenen aquest repte, no? De mantenir la tradició, però a la vegada també doncs, arribar a tots els veïns, fer que els barris creixin, buscar noves activitats, nous espais dins del mateix barri. El repte que tenen cada any és molt bèstia, si m'ho deixes dir així. Però, clar, aquest any passat i aquest, doncs encara més, i nosaltres que des de Cultura estem en contacte amb ells molt sovint, i ara aquests dies et diria que gairebé cada dia, ho veiem, l'esforç que fan i com de bé s'han adaptat, perquè no és gens fàcil organitzar uns barris amb tantes restriccions, perquè aquestes restriccions el que provoquen és, per una banda, evidentment, mantenir la seguretat de tothom, que s'ha de fer, però per l'altra també provoquen que es perdi, entre cometes, aquesta essència i aquests actes que estem tan acostumats i que tant trobem a faltar. Llavors, organitzar uns barris amb aquestes mesures no és gens fàcil, i buscar alternatives tampoc, encara que potser des de fora ho sembla, però no ho és gens, perquè bueno, s'estan organitzant actes públics al carrer on s'han de tenir en compte moltes variants i variables del que pot passar, com es controla l'aforament, s'han de tenir en compte moltes coses i les comissions, vaja, des del Servei de Cultura ens traiem el barret perquè és que ho fan d'una manera, ho fan amb molt d'amor, i això es nota moltíssim, amb molta estimació cap a la festa, cap als barris i cap als seus veïns i veïnes, i ja et dic, no és gens fàcil, però ho estan aconseguint i jo crec que tot anirà molt bé, que no hi haurà cap mena de problema, perquè el sentit comú imperarà, però també les ganes doncs, de no renunciar a aquesta festa i que, malgrat les mesures, es pugui fer tot al màxim. I de fet, he de dir que van ser ells i elles qui van apretar molt perquè trobéssim la manera de fer el Rengle i també de fer les sardanes.
Mm-hmm. De fet, són els primers, no?, que han buscat aquestes alternatives a la festa. Ara, jo, per exemple, penso en la xocolatada, que és un dels moments... cada barri té aquesta activitat, és com les sardanes, el rengle o el castell de foc i la traca, doncs la xocolatada és una de les activitats que no pot faltar. Inclús hi ha hagut barris que han buscat una alternativa, o inclús quan es va cobrar als barris tot el protocol que fa les comissions per poder anar casa per casa amb el gel i tota la pesca, realment és de, com bé deies, per treure's el barret.
És d'admirar que la gent tregui temps d'aquestes vides tan estressades que portem i per una banda, se segueixin reunint i segueixin buscant i inventant-se idees i maneres de com fer les coses i després fer-les i fer-les bé. Perquè l'any passat ja ho vam veure que, com comentaves tu, les xocolatades que es reinventen, i és la feina de que vingui la idea i després executar-la i executar-la bé. Per tant, aquest any també anirà tot molt bé i com et deia, fem una mica un pas endavant amb el que són les activitats que l'any passat veiem claríssim que no es podien dur a terme, però aquest any veient doncs, que la gent és molt responsable i que no hem tingut mai cap mena de problema amb cap acte cultural amb tots els mesos que portem de pandèmia, doncs els barris també dins d'aquestes restriccions es podran fer.
Tornant a posar de nou la cultura segura com a pal de paller, ho fem a cada entrevista, però no ens cansarem, no?, de dir que la cultura segura, que cal apostar per ella i l'Ajuntament de Sant Sadurní ho ha fet des del minut zero de pandèmia apostant per aquesta cultura segura.
L'Ajuntament ho ha fet perquè la ciutadania ha respost. Jo sempre dic el mateix, si el primer... Diria que, mira, els barris de l'any passat van ser les primeres activitats que es van fer un cop vam sortir del confinament. Si la resposta no hagués estat la que va ser, potser des de l'Ajuntament ens ho haguéssim repensat de llançar-nos a la piscina en segons quins casos, però és que la resposta ha sigut immillorable, tant a nivell de responsabilitat com a nivell de participació. Per tant, això a nosaltres també ens porta doncs, a trencar-nos molt les banyes perquè ara, en aquest cas, els barris puguin fer el màxim de coses, no? Perquè, ho hem dit moltes vegades, la normativa a vegades és molt ambigua, no et deixa clar què està permès i què no està permès, i ens traslladen el pes als governs municipals d'autoritzar o desautoritzar. Llavors, veient que sempre ha anat tot bé, que els barris, malgrat tots aquest any, han anat a cobrar, segueixen fent reunions, busquen la manera de poder fer les coses, no s'entendria que nosaltres no féssim el mateix i el que hem fet doncs és això, buscar la manera. Tots ens hem tornat una mica juristes a l'hora d'entendre la normativa, interpretar-la una mica amb sentit comú, però donant una mica d'aire perquè la gent s'ho mereix, el poble s'ho mereix, són barris, es farà tot amb màxima responsabilitat, n'estic convençuda. Per tant, nosaltres, tot el suport amb el que es pugui, sí que a vegades ens ha tocat doncs, una mica fer el paper de més restrictiu, però... Sempre hem intentat fer-ho donant el màxim d'aire possible perquè, com et deia, s'ho mereixen les comissions, els barris i la gent de Sant Sadurní.
Marta, mesures i restriccions Covid, que no ho hem dit, però que coincideixen amb que avui es flexibilitzen una mica i permetran, per exemple, que els concerts de la nit s'allarguin fins la una de la matinada.
Sí, aquests canvis així de normativa també són les coses que posen més difícil la feina de les comissions, no? Perquè amb els barris ens vam començar a reunir uns mesos enrere i, clar, sempre ens passava el mateix, que organitzes o preveus una celebració amb una normativa que no saps quina serà. I sabíem que això podia passar, que enmig dels barris o pocs dies abans canviés la normativa, i és el que ha passat. Com a cosa bona és que ha passat just abans de... Bueno, el mateix... Quasi gairebé al principi, no? El barri juntament, doncs no... Vull dir, no hi ha cap problema, no ens ha implicat unes mesures, però avui s'apliquen aquestes noves, que són una mica menys restrictives i s'aplicaran a tots els barris, cosa que dins d'aquesta poc marge de maniobra que tenim, doncs encara és bo que s'hagin flexibilitzat aquestes restriccions.
I com a mínim també seran les mateixes per tots els barris, cosa Exacte. Que ja va bé.
Doncs sí, perquè si hagués enganxat entremig també... També a vegades és complicat que uns barris poden fer unes coses i els altres no, i així mira. Dins lo dolent traiem lo bo, que és que s'han flexibilitzat i permetran doncs, una mica més de marge a l'hora de fer les activitats.
Marta, per acabar, com bé saps, sempre acabem en clau de futur. En aquest cas, també ets regidora de joventut de l'Ajuntament de Sant Sadurní i un dels cicles clau que tenim a Sant Sadurní des de fa, si no vaig errada, 33 anys...
Molts anys.
És l'estiu de l'índex, una celebració que es fa al mes de juliol, entre setmana, al pati de l'índex... i que està en marxa.
Està en marxa i ja està gairebé tot a punt, diguem, a nivell de contractació d'artistes. El tema del pati, si aquest any es fa el pati o no, està per veure. Mm-hmm. Perquè l'any passat ja vam fer aquest canvi, que era excepcional, evidentment, d'anar al Parc Lluís Companys, sempre és pel mateix tema de mesures, de poder acollir més gent. Aquest any ja veurem si es flexibilitzen una mica més tot el tema d'aforaments, tornarem al pati, que és el nostre lloc, i si no seguirem al Parc Lluís Companys. I ja en els propers dies suposo que aniran sortint els artistes que venen, però bueno, si vols te'n puc compensar algun.
I tant, sempre volem exclusives.
Doncs mira, aquest any tenim més circ i més clown que no pas música, però un dels grups de música que vindran aquest any i si no recordo malament són el grup que tancaran l'estiu de l'índex d'aquest any, seran Ginestar, que són dos germans que ara estan molt de moda i han tret noves cançons i entre el públic jove, que és sobretot el que ens interessa, estan molt de moda. I també a nivell de clown ve un clàssic dels clàssics, una, que és la Pepa Plana.
Uh-huh. Dues propostes que... Quantes propostes tenim aquest any i més o menys les
Cinc.
Dates?
Cinc.
Si les tens al
I
cap.
I són... entre la segona i l'última setmana de juliol, els dimecres i els dijous.
Com bé dius, durant les properes setmanes acabarem de donar els detalls d'aquesta sí. programació de l'estiu de l'índex. Una vegada que acabem els barris, ens posem amb l'estiu
de l'índex. Clar, és que anem encadenant una proposta rere una altra i...
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Doncs bé, Marta, com sempre, un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en xarxa, que ens apropis a aquesta celebració de les festes de barris, aquesta iniciativa per venir, aquest estiu de l'índex que el tenim ja a tocar i que vagi molt i molt bé al Rengle dels Confits.
Moltes gràcies.
I bons barris.
I bons barris. Que vagi molt bé. Estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Sóc al terra amb l'herba seca. I és quan dormo que hi veig clar. És la brisa i la marea. És com taronges d'Alcanar. Sóc tardors i primaveres. Si m'ensorro fes-me runes. No m'enterris a l'arena. Si és delicte no guanyar. Jo no vull aquesta condemna. I per lliure vull un país. I per seure una vorera. Per somiar que vens amb mi. Per no perdre'm la drecera, al meu pit un cor sencer, a l'estómac papallones, a les mans fruits d'esbarzer.
I amb Ginestar, estimar-te com la terra, arribarem al punt de 11:15 del matí.
Amics desfer, el tan vell que m'ha vist créixer, fer el punqui pel carrer, treballar els caps de setmana i no veure que els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal en el Penedès en xarxa i us expliquem que es reobre la zona de pícnic de l'espai de la muntanya de Sant Jaume. D'acord amb les normes, noves mesures de Covid vigents fetes públiques pel Procicat, ja es permet el pícnic en els espais públics habilitats. Així doncs, es reprèn el servei de lloguer de taules i barbacoes a l'espai de muntanya de Sant Jaume, a Vilafranca del Penedès, de les 10 del matí a les 7 de la tarda i complint amb les mesures de distància i limitació de comensals. Fins ara només es permetia el consum associat al servei de bar. Situat a menys de 2 quilòmetres de Vilafranca, l'espai muntanya de Sant Jaume ofereix un servei de lloguer de taules i barbacoes i també hi ha un espai de bar. Està obert al públic els caps de setmana i festius, excepte els dies de pluja, el mes d'agost i l'època de Nadal. L'espai de muntanya de Sant Jaume està gestionat per la cooperativa d'iniciativa social No Obert, que té l'objectiu de promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat. Cal, això sí, fer reserva prèvia a través del web mediambient.vilafranca.cat. L'Ajuntament de Calafell i els gremis d'instal·ladors cooperaran per fomentar l'energia solar, conveni per facilitar que els habitatges tinguin plaques fotovoltaiques que permetin estalviar i lluitar contra el canvi climàtic. És un conveni que l'Ajuntament de Calafell ha fet junt amb la Federació del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya i que han signat mitjançant el qual cooperaran per fomentar l'energia solar al municipi. En concret, l'entesa facilitarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques que transformin la radiació solar en electricitat en el marc del projecte Moment Solar, que impulsen els gremis. Moment Solar és una iniciativa que busca difondre les noves tecnologies per fer front al canvi climàtic. Segons el conveni, l'Ajuntament de Calafell col·laborarà amb aquesta iniciativa fent-ne difusió amb els seus mitjans informatius perquè sigui conegut per la ciutadania. A més, facilitarà la tramitació administrativa i tècnica dels projectes de generació fotovoltaica, mirant de simplificar i agilitar aquest procediment. També facilitarà l'aplicació de la bonificació de l'impost de béns immobles, l'IBI, prevista en les ordenances municipals, que actualment és del 50% de la quota durant els 3 anys següents a la instal·lació. I hem de parlar també de tallers, jocs i sensibilització ecològica que es faran demà dissabte a Moja en la jornada Cuidem el Medi Ambient. Amb el suport de la Mancomunitat Penedès Garraf i de l'Ajuntament d'Olèrdola, aquest dissabte l'Ateneu Mogenc Fem Poble i l'AMPA de l'escola organitzen la jornada de sensibilització ecològica Cuidem el Medi Ambient. Des de les 11 del matí de demà i fins a 2:15 del migdia a la zona dels Pins de Moja i a la pista poliesportiva, qui ho desitgi podrà participar en tallers de jocs o veure també una exposició i implicar-se en una acció de neteja de l'entorn. Són activitats gratuïtes pensades per tots els públics. Hi haurà un espai de reciclatge, de racó d'ecolectura i es podran també obtenir plançons, elaborar caixes niu, així com intercanviar esqueixos de flors i plantes. En cas de pluja o mal temps, la jornada es farà al local nou de Moja. I us informem també, d'altra banda, que l'Orfeó Català actua demà dissabte a Torrelavit amb motiu de la clausura del centenari de la Unió de Pobles de Terrassola i Lavit. El concert de l'Orfeó Català serà l'acte central de la clausura de l'any del centenari de la Unió de Terrassola i Lavit, que tindrà lloc demà dissabte al pavelló municipal de Torrelavit a les 7 de la tarda. L'Orfeó Català començarà el concert amb la missa de la coronació de Mozart i acabarà amb el cant de la senyera de Lluís Millet. En el repertori previst hi ha peces de Pau Casals, Vila i Casanyes i Albert Guinovart, entre d'altres. Aquest concert havia estat previst per inaugurar l'any del centenari de Torrelavit al març del 2020, però el decret d'estat d'alarma i les restriccions dictades a causa de la Covid-19 van obligar a ajornar-lo fins ara. Les entrades del concert es poden comprar el mateix dia a taquilla, fins a completar l'aforament permès. L'1 d'abril de 2020 va fer 100 anys de la unió dels pobles de Terrassola i Lavit, amb el municipi de Torrelavit, per formar-ne, doncs, un de sol. Fruit d'aquesta unió, es va construir l'edifici de l'actual escola JJ Ràfols i el pont de les escoles, recentment restaurat.
Penedès en xarxa.
Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 27.0 FM.
Passen 7 minuts de 2:15 del matí.
Penedès en xarxa.
Ahir es va inaugurar a l'Auditori de Vilafranca el Mos Festival. Aquest Festival Mos que inclou activitats fins al 13 de juny i una de les activitats és Mostra als municipis i precisament dins d'aquest festival, aquest diumenge el Conjunt Monumental d'Olèrdola acull una jornada que marida vi, història i cinema. Un dels atractius serà poder seguir per primera vegada la visita que commemora el centenari de l'inici de les excavacions arqueològiques al jaciment d'Olèrdola. Anem a saber com es prepara la proposta anant fins a Canal 20, allà Raimon de Cara conversa amb Núria Molist, responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Bon dia, Raimon.
Bon dia, Laia. La proposta de diumenge a 11:45 inclou la visita guiada 100 anys després, ahir i avui, de la recerca arqueològica, amb sessió de cinema després a l'església romànica de Sant Miquel, amb la projecció dels curtmetratges Filoxera, La plegària i La fiesta de la trasiega, per acabar amb tas de vins del celler Alemany i Corrio. Bon dia, Núria.
Hola, molt bon dia.
Un programa ben variat, atractiu i gratuït.
Sí, 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 com les darreres vegades, ocasions doncs, que hem pogut celebrar el Mos Festival. Em sembla que ja és la desena vegada que el Mos va començar i menys l'any passat, que per raons òbvies no la vam poder fer, doncs, aquest any hi tornem, sí, sí, és entrada doncs, gratuïta per tothom que vulgui participar doncs, en aquesta activitat.
La visita centra la recerca arqueològica i s'estrena aquest diumenge. Què és el que explicareu?
Bé, aquest diumenge serà la primera de les visites que anirem fent al llarg de l'any que commemorarà aquests 100 anys que l'Institut d'Estudis Catalans va fer tota una sèrie d'actuacions a Olèrdola. De fet, el 1921 es van excavar diferents punts i això és el que explica i creem doncs, la visita, però alhora, uns quants anys més tard, el 1926, es va restaurar l'església de Sant Miquel i prèviament també Bogim Pere, el pare de l'arqueologia catalana, el 1917, va fer una visita que va generar doncs, tots aquests projectes, inclosa la topografia, la primera topografia, que era una gran novetat en aquells moments, doncs tot això es va generar en aquest context d'impuls de l'arqueologia catalana i sobretot del coneixement del món ibèric. I fa 100 anys doncs, que l'Olèrdola va donar un salt qualitatiu molt important en aquest sentit de recerca.
I des de llavors s'han anat acumulant moltes excavacions, moltes recerques arqueològiques. Què és el que ha aportat, si n'haguessin de destacar alguns elements olèrdola en el món de l'arqueologia? Per exemple, tothom té com a referència les tombes olèrdolanes, però més enllà d'aquest referent hi ha més coses, no, Núria?
Bé, l'arqueologia es fa de miquetes, és un immens puzzle que es va fent a trossets. Llavors, qualsevol cosa pels arqueòlegs, pels historiadors, és realment important. Però tenim coses de moltes èpoques. Potser el que aquests més de 100 anys, perquè les primeres excavacions es van fer el 1882, vull dir que ja estem parlant de fa molt més de 100 anys. Cada una ha anat aportant informació. I jo crec que en els darrers anys, sobretot a les excavacions de finals dels 80 i la possibilitat de fer moltes analítiques també, doncs ha permès, primer, i cosa molt important, que és un jaciment que té una ocupació discontínua al llarg de 4.000 anys. O sigui, hi ha pocs jaciments que puguin realment dir-ho. Llavors, la muralla romana, avui sabem tots que és una muralla romana, però es va estar molts anys, com les tombes, que tots sabem avui que són medievals, però són coses que igual han estat 100 anys entre historiadors i arqueòlegs i erudits debatent de quina cronologia són. Nosaltres encara no tenim coses clares i quedaran pel futur doncs, que es vagin doncs, averiguant. No? També hi ha un element molt important, un dels primers poblats de fa 2.700 anys, en muralla, a Catalunya n'hi ha pocs, a Olèrdola n'hi ha un, abans del poblat ibèric, la tintoreria ibèrica, que és l'única que es coneix en tot el món ibèric. Per tant, tots els jaciments hi ha coses singulars, coses que els caracteritzen i que fan que sigui una visita especial, alhora doncs, que hi ha un nexe comú de les diferents pobles no?, que han anat passant al llarg d'aquests 4.000 anys. Olèrdola, en això, és un lloc superprivilegiat a vegades tanta història arriba a confondre, però que tenim doncs, elements que de moltes èpoques diferents, començant per les pintures rupestres, que són patrimoni de la humanitat, acabant per les esglésies romàniques o per la ciutat medieval, que també és una cosa que estem posant sobre la taula, tot el seu urbanisme, la caracterització de les cases en aquests últims anys de recerca. Per tant, sí, sabíem que hi havia una ciutat medieval, però no sabíem com era. Això, en els últims anys, doncs estem posant cases i carrers sobre un plano.
També s'anuncia que la visita de diumenge inclou un apartat dedicat a l'estat de la qüestió avui de la recerca arqueològica. On estan els principals reptes?
Bé, els reptes en tenim molts, perquè a més és com que és tantes èpoques. Els principals reptes en aquest moment estem molt, molt enfocats, per un costat, en conèixer com era urbanísticament la ciutat medieval, i això vol dir doncs, anar identificant cases, carrers, espais productius. Un cop ja hem identificat, coneixeu bé la gent que viviu a Olèrdola i al voltant, doncs que hi ha dues esglésies, Sant Miquel i a Santa Maria, amb les seves necròpolis. Coneixíem això, el món de la mort, el castell, les muralles, però no coneixíem com vivia la gent. I el que volem és doncs, tenir la possibilitat de saber com era una ciutat medieval als segles X i XI, a l'inici del món medieval, doncs anar-lo posant al descobert, perquè és un gran valor. Altres ciutats medievals és impossible que funcionaven en aquest moment. Ni Barcelona es podrà veure mai tot seguit. És com una petita Empúries, però passat al món romà. Girona igual, hi ha tota la ciutat moderna a sobre, Barcelona, la Seu d'Urgell, totes aquestes ciutats que estaven funcionant en aquest moment i que eren d'una mida similar a Olèrdola, no les podrem veure mai en conjunt. En canvi, a Olèrdola sí que tenim aquesta possibilitat. Per tant, estem enfocats a conèixer molt millor com era la ciutat medieval i com hi vivia la gent. I ara tenim encara un altre front obert, que és doncs, tot el moment de Segona Guerra Púnica, estem parlant de finals del segle III abans de Jesucrist, és a dir, fa uns 2.200 anys, que com va afectar el poblat ibèric. I estem doncs, també en aquesta línia doncs, de recerca, a banda d'altres coses, que ja no és una època concreta, sinó doncs, estudiar tot el tema del vi, amb altres des de la Universitat de Barcelona, amb el Vinceum i altres interlocutors del territori, doncs per anar també avançant en el coneixement de les primeres elaboracions de vi que es puguin fer, que es van fer al Penedès. I en això doncs estem fent analítiques.
I jornades...
Tant, aquestes són algunes, sempre n'hi ha moltes.
Sempre hi ha moltes carpetes obertes. I jornades, Núria, com la de diumenge, amb visites com aquesta que s'estrena, també entenem que serveixen i molt per reivindicar que la recerca, la investigació, és una part indestriable perquè algun dia es pugui difondre i museïtzar coneixement. Abans ha d'haver recerca i aquestes campanyes arqueològiques.
Sí, és un retorn social obligat en el bon sentit de la paraula, vull dir que nosaltres encantats d'aquest coneixement que genera la recerca, no tindria massa sentit fins el que quedéssim només nosaltres. El que volem és que doncs, arribi a tots els visitants cada vegada que un pugui a Castellterra, doncs pugui trobar coses diferents, l'explicació pugui ser diferent i puguem fer doncs, cada vegada visites més temàtiques també per temes diferents i altres doncs, explicar, com tu dius, no? Que la recerca ha de ser el motor en un jaciment arqueològic, és realment el motor, això dona peu doncs, a fer les visites, a canviar els discursos dels petits museus i també la senyalització i ampliar més la zona que és visitable. Al cap i a la fi és un patrimoni de tots nosaltres, per tant és molt important que aquest patrimoni, que costa uns diners mantenir-lo, també costa uns diners la recerca, doncs ho puguem posar a l'abast de tothom, és la nostra obligació. i una feina que fa molt de gust.
Doncs amb aquest missatge el deixem. Núria Molí, responsable de la seu de l'Èrdola del Museu d'Arqueologia, gràcies per explicar continguts d'aquesta jornada d'aquest diumenge a partir de 11:45 amb aquesta visita dedicada als 100 anys de recerca arqueològica a l'Èrdola, la projecció d'aquests 3 documentals dins del Most Festival i després el tast de vins del celler alemany i Corrio. Gràcies, Núria, que vagi molt bé. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Parlàvem de vins, en aquest cas en el marc d'una activitat que es fa al Most Festival aquest cap de setmana, al conjunt monumental d'Olèrdola, i no abandonem la temàtica vitivinícola perquè en aquest cas Vilafranca està d'estrena perquè acollirà la primera fira de vins rebels aquest proper diumenge i dilluns, 6 i 7 de juny. I per parlar-ne ens acompanya el seu promotor, Ton Rimbau. Bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada m'agradaria que m'expliquessis què és una fira de vins rebels i d'on et sorgeix la idea. Crida l'atenció també els dies, no? Diumenge i dilluns, que té una explicació, eh?
Sí, bueno, diumenge i dilluns és perquè el diumenge està dirigit a la gent normal i el dilluns està dirigit als professionals. Els restaurants solen tancar el dilluns i llavors els sommeliers i aquesta gent doncs es mouen més fàcilment els dilluns. Si volem que ens comprin els nostres vins i perquè els puguin conèixer i tastar, doncs hem de fer-los-hi fàcil.
Per tant, aquest doble públic que té aquesta fira, en què consisteix o en què consistirà aquesta fira de vins rebels d'aquests propers 2 dies?
Bueno, consisteix en amb tota la gent que produïm vins sense posar-hi res, diguem, a mínima intervenció o simplement doncs, sense intervenció, no? El meu cas és produir com si fos un bosc, no? Doncs es podrà tastar tots aquests vins, no? I la idea a mi em sorgeix, que abans no t'he contestat la pregunta, de que, bueno, pues que no podia ser que se suspengués tot i que tothom tingués por i que no es fes res i que això és la ruïna del país, no? I jo vaig decidir doncs, que algú tenia que bueno, doncs arriscar-se a fer alguna cosa perquè les nostres principals fires a l'H2O i Bellaterra es van tancar i des d'allà on surten els nostres clients, els importadors i això, no? Perquè aquí fins ara també estava tot molt malament.
Una fira de vins que arriba també en un context en el que el sector de la restauració i molts sectors que compren, diguem-ne, aquests vins, doncs ja es comencen a reactivar. M'imagino que ha estat un any complicat, no, Ton?
Per plorar. Per plorar, sí.
M'agradaria que m'expliquessis com funcionarà tant diumenge com dilluns. D'entrada, l'espai és la zona enjardinada del Parc de l'1 d'Octubre, un recinte perimetrat, per tant, seguint totes les mesures de seguretat, i la gent el que podrà fer és tastar i comprar, no?, aquests vins naturals.
Sí, aquí el que busquem nosaltres és fer com fan les fires internacionals, en altres països, com França, com Alemanya, doncs Itàlia també, doncs que la gent vagi i compri. I llavors el que fem tots els productors que tenim allà, oferirem un mínim d'un 20% de descompte sobre el preu que habitualment es troba en botiga. De la manera que el productor podrà vendre una miqueta més car que no vendria al seu distribuïdor i vendre, el comprador comprarà més barat que no compraria doncs, a la botiga. En el cas nostre, per exemple, nosaltres anem amb un descompte del 25%, i penso que hi haurà gent que inclús hasta 30 arribaran. Però hem demanat que tots facin un mínim d'un descompte d'un 20%.
Les persones que vulguin entrar en aquest recinte perimetrat hauran d'abonar el preu de 15 euros, que inclourà aquesta copa Riedel, perquè el visitant pugui anar provant, no? Si no m'equivoco, tots els vins, no?
Sí, per temes de seguretat hem inventat uns topalls, vermell i verd. El vermell és pel diumenge i el verd és pel dilluns. De manera que, perquè no hi hagués ningú que vingués diumenge, i llavors, com que, diguem, l'entrada és la pròpia copa, perquè no vingués ningú el dilluns, que no fos el diumenge, i no ens passessin d'aforament, doncs hem inventat això, no?
Aquests dos sistemes amb aquests dos colors. M'agradaria que parléssim dels cellers, no?, que hi participen. Són una quarantena de cellers. Sí que és cert que tu, d'entrada, sí, no volies o tenies la il·lusió que fossin més, però...
No, no és exactament així, no? Això. Sí, hi ha veritat amb això, però no és exactament així. O sigui, jo vaig començar volent portar 3 cellers francesos i 17 d'aquí. i el meu importador de França era qui es comprometia a fer-me arribar aquests tres cellers francesos. Llavors, bueno, vaig anar construint la fira, mica en mica, i, bueno, amb amics meus els hi comentava, bueno, faig això, però no ho digués a ningú. Bueno, s'anaven apuntant, ah, bueno, doncs a mi apunta'm, a mi apunta'm. Ningú em preguntava si tenia espai. Bueno, al final resulta que en lloc de 20 tenia 27 apuntats, i vaig haver de tornar a negociar amb l'Ajuntament, li vaig dir, bueno, doncs agafaré tota la pastilla de l'1 d'octubre, en vez de 500 metres, agafaré tota la pastilla, no? I m'han dit, vale, vaig crear un arquitecte, vaig fer un planell, i vam fer 72 parades, no? I llavors va ser que m'han dit, bueno, tu no has fet mai una fira, volies fer 20 parades, i ara ens vens aquí i ens en planteges 72. Fes-ne 40, estarà prou bé, l'any que ve com si en vols fer 200, però aquest any deixem-ho així. I, així.
A...
I aquesta és la negociació que va haver, que com entendràs amb l'Ajuntament no se discuteix, ja està clar.
Va ser d'acord, fem-ho així.
Sí.
Hi ha una, aquesta quarantena de cellers, m'agradaria que m'expliquessis una mica qui són, no, no cada un, però sí a grans trets, coses que tenen en comú, quines són les propostes que podrà gaudir la gent, tant diumenge com dilluns.
Bueno, el tret comú és, diguem, baixa intervenció o nula, no? Vull dir, la idea és aquesta, no? Vins naturals, en diríem, o vins de baixa intervenció. Llavors, el que busquem és que la gent, sobretot jove, que no entenen vins o que li ha sentit a dir que els vins naturals són tots dolents i això, doncs tenen la possibilitat en 15 euros i, doncs, de poder tastar 200, un mínim de 200 vins i, bueno, poder treure la conclusió de si són bons o no són bons, o quants n'hi ha de bons o quants no, no? I també el que nosaltres vam pactar amb l'Ajuntament perquè no hi hagi aglomeracions és que la gent compri les entrades per online, no? Que ens ho fa www.codetickets.com. I, bueno, així d'aquesta manera, quan arribi la gent ja només serà donar-los la copa amb el marxamo i ja està, perquè si hem de començar a cobrar allà la porta i tot.
Diners,
sí,
tot plegat,
sí, el problema, sí, el que passa és que l'Ajuntament ens va demanar sobretot que no tinguéssim aglomeracions pels temps que corren i, bueno, la millor opció és aquesta, de no tenir gent a la porta, inclús havíem pensat en un test d'antígens i que al final, doncs, una miqueta pel tot el tema aquest d'estar allà doncs, gent aturada i això es va descartar ràpidament, no? Que no podia ser i, bueno, els temps també, és veritat que del 16 d'abril que vaig plantejar això amb avui, ha canviat molt la cosa,
clar,
no?
Clar,
sí,
clar,
per
clar.
Sort nostra ha anat a favor, no?
L'objectiu de la fira és donar a conèixer precisament i posar en valor aquest tipus de vins que no són convencionals, no? I que els visitants doncs, els puguin tastar, valorar, conèixer.
Sí.
I a més es poden adquirir caixes de vi, no? Els cellers,
sí,
participants i tot això.
Bueno, la idea, diguem així, és romàntica, no? D'alguna manera la gent és molt difícil que vagi i carregui amb el vi, però sí que pot fer les compres de Sant Joan, de la... com es diu ara? Surt Barbena, que no és.
La Revetlla.
Ara em surt. Em costa la Revetlla, doncs els pot anticipar i llavors els compra i se l'envien a casa, no? Perquè això d'anar carregat, també és veritat que estem a 250 metres del tren, que qui pugui venir, per exemple, d'un Barcelona o d'un Tarragona, ho té fàcil, no? Aquesta és la idea.
I a banda, aquí ara els oients no ho poden veure perquè ho tenim aquí físicament a l'estudi, però també ho podrem veure a través d'una publicació que farem a les xarxes socials del programa, @penedesenxarxa, i és que tens una balança, no?
No romana.
Exacte. Explica'm d'entrada què suggereix això o què passarà que té a veure amb aquesta balança i amb el tema del pes, no?
Sí, bueno, també som hasta rebels amb això, perquè bueno, demanem que la gent, diem que el vi és cultura, i demanem que la gent ens porti relats. Hem construït una caixa, i llavors la gent que porti relats d'un foli, poden ser contes, poden ser, bueno, poesies, el que vulguin, no? Que vagi relacionat amb el vi, i quan vinguin que ens ho dipositin. Llavors, havíem de trobar uns professionals per triar-lo, no? Bueno, no hi havia temps, era impossible, doncs hem decidit que serà ficar la mà i treure, i el que guanyi guanyarà. Vale? El segon dia sí, el segon dia, el dilluns, vindran dos tècnics de cultura i triaran, entenem, el millor relat, poesia, conte que hi hagi. I la idea és de pagar el pes en vi del guanyador. Llavors hem construït aquesta maqueta que veus aquí, 10 vegades més gran, si te l'imagines.
Sí.
Bueno, pues llavors sentarem la persona guanyadora i anirem posant caixes de vi, no?
Per premiar-lo, diguem-ne, amb
el seu pes
en vi.
Sí. I tenim també, inclús, per la gent que pesa poquet, tenim una cosa especial per ells, també.
Mm-hmm. Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Hem fet una pinzellada d'aquesta Fira de Vins Rebels. D'entrada, el que poden fer els oients, no?, és precisament entrar a www.codetickets.com i comprar els tiquets i descobrir com serà aquesta primera fila de, i aquest mercat internacional de vins rebels. D'entrada, esperança que això es senti un precedent, no?, i que de cara a l'any que ve puguem ser 200, si la situació ho permet.
No, és claríssim que sí. Sí, sí, hi ha molta gent, doncs, que... Bueno, no ve per lo precipitat que ha sigut, però no ha sigut precipitat, diguem, pel tema de fer-ho, no?, sinó perquè l'Ajuntament tenia de mirar molt i molt bé que tot estigués tot molt ben trebat. Clar. I, doncs, tot... Bueno, tenim una sèrie de circuits que la gent no pot tirar enrere, tots marcats amb una sèrie de bucles perquè puguin anar a veure tots els cellers, però, doncs, bueno... Crec que el que vulgui venir a aprendre sobre vins naturals i es pugui donar compte que els vins naturals són igual de bons i, si no, millors que tots aquests industrials que ens envolten cada dia, crec que és el lloc ideal i per una mòdica quantitat, no?
Per tant, convidem a la gent a ser rebels una mica, eh?
Exactament. Mm-hmm. Si algú té ganes de venir i veure, doncs, en el meu cas, que aniré, em reparé, em posaré una cresta de color i pintaré la part de dalt verda perquè blava no hem trobat color, doncs hi firmarem ampolles, si volen, poden venir allà i treure les fotos que vulguis. Ja també tenim un índio de Cherokee en cavall boig, que també el tindrem allà per de Trezzo, qui vulgui també fotografiar-se i parlar de la fira. Crec que tot això farà una escampada molt gran.
I que bé que ens anirà a passar-nos-ho bé, eh?
Oh, i tant.
Doncs res, moltíssimes gràcies a Ton Rimbau, promotor d'aquesta primera fira de vins rebels. Ja ho sabeu, aquest diumenge i aquest dilluns a la zona enjardinada del Parc d'1 d'Octubre, seguint les mesures sanitàries vigents, preu de 15 euros, www.codetickets.com.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, salut.
Gràcies per ajudar. Gràcies.
I arribarem al punt de les 11 amb les notícies nacionals i internacionals, en aquest cas amb una versió del Món de Cesc Freixes en el disc de la Marató.
Miro tot al meu voltant i al meu voltant girava el món com ho ha fet sempre. Gira el món i gira, són l'espai que els meus ulls miren, amb amors que avui comencen, amb amors que hi morien, amb les penes i alegries d'altra gent que és com sóc jo. El món que viu fet silenci, el món que fa que ja no...
Notícies en xarxa.